El gall del monestir.
És el moment de fer tertúlia, la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir en companyia de Maria Sansa. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
I ben trobat.
Exacte, i ben trobat, sí.
I Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Sí, avui tenim gairebé ple, eh? Però ja som tots els que s'esperava.
Ens falta el Pasqual,
avui.
Eh?
Ens falta el Pasqual, sí senyor.
El saludem des d'aquí, també, si ens escolta.
Exacte.
Això mateix. Doncs comencem pel que comencem normalment cada dia. De vegades és difícil, no?, saltar-se i deixar de banda segons quins temes, però com que cada dia sorgeixen, diguem, noves situacions, anem a proposar algunes i les anirem abordant. D'una banda, la declaració d'ahir de l'exdiputada de la CUP davant del senyor Llarena, Mireia Boya, que es va mantenir en la seva línia, i m'agradaria saber com veieu la possible afectació en l'àmbit del sobiranisme.
Jo és que...
Ella es va refermar
el que diré sembla que no serà políticament correcte.
Ai, ai, ai.
Cap de les persones que representen aquesta corda política que es diu CUP, que per sort cada vegada sembla que són menys, a mi em semblen francament anarquistes de dretes. No em semblen d'esquerres de res, ni per la família, ni pels orígens, ni per la manera de parlar. Anarquistes de dretes. Ja he dit
punt,
el que penso.
Punt i final.
Sí, punto i final.
Jo trobo una mica fort aquesta expressió de la Maria, però la respecto. Vull dir, jo,
anem a introduir matisos.
Si alguna cosa veig és, anava a dir, una certa coherència amb el discurs i la praxis que porten. Estarem d'acord o no estarem d'acord, estan equivocats o no, però el que pensen diuen, el que diuen doncs és el que pensen. I davant d'ahir mateix, doncs, la declaració, a diferència de tots els altres que han intentat en les declaracions que han fet els tribunals de salvar-se com puguin, la Boya va dir, doncs sí, doncs nosaltres volem això, volem la independència, volem saltar-nos la Constitució, vam fer una declaració d'independència que era real i volíem que fos real i no ho va ser, i continuarem fent el mateix. Bé, doncs jo això ho respecto molt. I el jutge fins i tot va dir, doncs mira, vés-te'n tranquil·la, doncs que ja ho tindrem en compte.
Vés-te'n a casa i espera't fins que posa tranquil·la.
Fins que passi l'Anna Gabriel, que veurem si dirà el mateix o no, i a partir d'allí prendran mesures. Jo penso que la declaració de Boya està influenciant o té una repercussió en les declaracions que es preveuen la setmana que ve, de la Marta Rovira, la Marta Pasqual i tal, perquè són contradictòries amb el que s'ha dit, i en canvi doncs, la CUP són com són, coherents, dic jo, equivocats segurament, però no han tingut una responsabilitat directa en l'estratègia de la, diguem-ne, independència. Han ajudat, han col·laborat, i en canvi els que han de declarar són gent que estan posades en el nucli dur dels que havien elaborat l'estratègia per anar més enllà de l'autonomia. Llavors ja veurem quina repercussió això tindrà, el fet doncs, de les declaracions d'ahir.
Sí, de fet, va dir més coses, perquè una de les coses, diguéssim, que va dir va ser que la idea de república i de més estava en el seu programa electoral, que el seu programa electoral havia estat aprovat per la Junta Electoral i que, per tant, ells eren conseqüents amb el que els hi havia aprovat la Junta Electoral. I aleshores, ara el que no podia ser és de que intervingués una altra instància que anul·lés el que havia dit la Junta en el seu moment. i si en aquell moment, diguéssim, no va ser impugnat és que era vàlid, doncs, i tothom ho va considerar doncs, que era correcte i, per tant, ells eren coherents amb aquesta cosa. Jo penso que això també, diguéssim, és molt important. A més, hi va recordar en Llarena el que ell havia dit de que el problema català no era un problema que s'hagués de resoldre judicialment, sinó
només
que
jurídicament,
sí.
Va matisar.
Sí, sí, no, ell va dir fonamentalment, la paraula va ser fonamentalment. I l'altre, d'acord, encara que digui vostè només fonamentalment, ja hi estem d'acord, vull dir, amb això. I això em sembla que és un pas, vull dir.
És que és curiós comparar el que més o menys sabem d'aquesta entrevista o d'aquesta declaració de l'exdiputada Boya amb les declaracions que fa avui a La Vanguardia Marta Pascal, que, bueno, daura, va dir, posa ho fa tan bonic tot que renuncia aquí nosaltres només l'Estatut i la Constitució, i en el marc d'això hem d'avançar, que aquell dia doncs va ser una declaració i prou, és a dir, rebaixa tant tota l'estratègia que s'ha portat d'una manera, almenys de cara a la ciutadania. Vull dir, perquè això és el que em queixo jo, és això. És una mena d'hipocresia política que hi ha hagut durant tot aquest temps. O s'ho creien o no s'ho creien. I si no s'ho creien, per què no ho han dit? I ara, doncs, quan revisen, per què no confessen de que van enredar el personal? I això penso que ho hem de denunciar de la classe política que està jugant amb la ciutadania. Ara toca dir això, doncs tothom a córrer i tothom a manifestar-se, defensant i pancartes i el que sigui. Després, quan venen les dures i venen els tribunals, ah, no, jo no volia dir això, jo no... Home, no enredem això. Penso que és una falta de coherència i de coherència política.
Però, Josep Maria, la falta de coherència ja es dona a les eleccions, no les últimes, les penúltimes. Quan el Mas fa un pas al costat perquè a la CUP no els agrada el Mas. A veure, perdoni. La ideologia política de lo que llavors era Convergència, com es podia casar amb la ideologia política del que deia la CUP?
Però necessitaven els seus vots.
Però necessitaven. Molt bé, doncs és que ens, això...
Aquest és el tema.
Fa 4 anys que ho estic denunciant, és que ens estan prenent el pèl a tothom. A tothom. I ara s'ha reunit la mesa del Parlament per veure quan cobrarien els parlamentaris. Home, jo penso que hi ha coses més importants que discutir que veure quan cobrarien els parlamentaris.
Fa setmanes...
Perquè no ets parlamentària.
No, perquè no.
Esclar.
Fa setmanes que 2/3 parts dels diputats electes no van a treballar.
I volen cobrar.
Esclar. És una... no és culpa seva, eh?
Ah, no, sí. No. És culpa del poble, sí. Que...
No, però jo seguint amb el que deia Josep Maria, a veure, diguéssim, a mi el que em fa gràcia és que els polítics tendeixin a voler passar per idiotes, diguéssim, abans de reconèixer un error o una fallada, diguéssim, que han tingut, no? I això és tremendo, perquè... A veure, si un polític reconeix que és idiota, el millor que pot fer és dimitir.
Clar.
I s'ha acabat. Però això de que jo no en sabia res, jo no sé quantos, bueno, sí, vam dir, però no volíem dir, però, per favor, per què és això?
Si dimitir és tabú en aquest país.
Sí.
Jo penso que ara una mica tornem a estar en aquest mateix punt amb tot el tema de la investidura. Tothom sap, i en privat tothom ho diu, però públicament no es pot dir, que el senyor Puigdemont no pot ser investit.
Clar.
Però no hi ha manera de que això ho expliciti, per exemple, Junts per Catalunya, que no, Puigdemont, i Esquerra també diu, sí, nosaltres també, i no posen cap cosa damunt la taula, cap cosa alternativa. Això és paralitzar la dinàmica parlamentària, la dinàmica política d'aquest país, i ho saben, i no sé què esperen, deuen esperar, trobar, és dir, algú diuen que esperen que hagin declarat els de la setmana que ve, perquè no hi hagin mesures doncs, més fortes, no volen irritar, per dir-ho d'alguna manera, el Constitucional o el Suprem, a l'espera, llavors, no sé com desllorigaran aquest...
Però tot això, el rellotge està corrent. I...
No corre el rellotge, aquest és el
mal.
Segur? No corre. No corre.
També està en discussió hauria que corri
de
córrer, o no.
Hauria de córrer si hi haguessin doncs, fet un intent d'investidura i llavors queden 2 mesos que corren per noves eleccions. Però ara, en principi, hi podem estar fins que algú de dalt de tot, fora de Catalunya, decideixi una altra cosa.
Seguint amb la línia que deia ara el Domènec, per exemple, des dels ajuntaments, s'han de continuar negociant coses amb la Generalitat. Amb qui negocien? Amb els tècnics?
Amb els directors generals.
Amb els tècnics? Bueno, doncs potser tots els polítics que hem tingut últimament, potser no calia que hi fossin, home, parlem-ne directament.
Bueno, però això ja es va plantejar a Bèlgica quan van estar 300 i pico de dies
sense govern.
Sense govern, i van dir, home, doncs tampoc s'ha notat tant, eh? Vull dir, en fi.
Però, bueno,
no es nota? Nota o no es nota? O esteu notant?
Sí, jo penso que sí, que es nota.
Sí, perquè no hi ha legislació nova. Aquest aspecte, diguéssim, sí que es nota.
Hi ha normatives noves.
Sí, a veure,
no, però a banda d'això, el funcionament...
En el nostre cas, diguéssim, és diferent.
Està paralitzat.
Sí, en el nostre cas és diferent perquè hi ha tota una sèrie de partides que, en virtut del 155, diguéssim, estan paralitzades.
O les han de signar a Madrid.
Sí, o les han de signar a Madrid. Llavors, això sí que és un problema. Però amb una situació, diguéssim, sense el 155, la Generalitat continuaria funcionant...
Però per inèrcia, ja és per inèrcia, sí, això, sí, llavors. Sí. I això no és normal, bueno, i no és correcte, i no hauria de ser.
Sobretot, no és el que hauria de ser. El que necessitem, jo crec, els ciutadans de peu, els que no tenim cap manera de fer política en aquests moments, política parlamentària, és que hi hagi un govern que governi i que governi bé.
Ara, per exemple, hi ha d'haver l'inici de matriculacions, de matriculació a les escoles. En la petició, això haurà de signar a Madrid. I un dels temors que hi ha a les escoles és que hi afegeixin aquella casilla, com es diu? Es diu així?
Casella.
La casella de vostè vol que hi hagi també el castellà com a llengua vehicular.
Sí.
Doncs a l'escola. Això no hi és avui en la petició, en la sol·licitud de matriculació. No deixen els pares doncs posar la creueta en català o en castellà. Doncs si això ha de signar a Madrid, diuen que igual li posen. Bueno. I tindríem aquí un problema. Tindríem un problema greu. Bueno, i això per què? Perquè no hi ha govern.
Josep Maria, l'altre dia parlàvem, l'altre dia que no hi éreu, de la llei d'educació que es va aprovar al Parlament.
Sí.
I que aquí no s'està aplicant i no l'estem aplicant al govern de Catalunya, perquè continuen subvencionant escoles que divideixen per sexe. Per tant...
Ho acceptava, la llei d'educació, això?
Bueno...
Jo hi era al Parlament, llavors, eh?
Bueno, però hi va haver queixes d'això, eh?
Hi va haver una tensió...
Moltes queixes.
Iniciativa per Catalunya va votar en contra, precisament, perquè hi va haver un pacte entre socialistes, el PSC i Convergència, per incloure aquesta excepció de les...
Bueno, però han tingut anys per arreglar-la, aquesta excepció,
sí, no hi ha alguna manera...
Vull dir que, a veure, jo crec que no m'estic repetint com les seves, jo vull un govern, més igual que sigui independentista, però que governi bé Catalunya.
Uh-huh.
És el que demano, em sembla que no és poca cosa.
Sí, però està clar, els ciutadans van votar, d'una manera o com sigui, van votar, i van votar unes forces polítiques i unes majories. Jo també entenc que aquestes majories que van guanyar exigeixin...
Però si ja et dic que governin.
Assumir...
Que governin.
Però que governin. Ah. Està clar, no són capaços ni...
De posar-se d'acord.
De posar-se d'acord amb l'estratègia. I llavors hi ha la pugna, que és una mica escandalosa, però jo penso en la gent que ha votat i que ha votat. Perquè ara fem una mena de paquet, sempre un paquet conjunt, de dir, han guanyat... Els independentistes. Diu, bueno, jo els independentistes no he vist cap partit que es digui independentista. Hi va haver la CUP, hi va haver Junts per Catalunya, hi va haver Esquerra Republicana. Però els no van fer una llista única, perquè els que van guanyar les eleccions són els ciutadans. Ciutadans, i per tant, doncs haurien de dir ells, de dir, escolta, les eleccions les hem guanyades nosaltres. Però, bueno, si junten tot, ho junten tot. Però llavors no hi ha manera, doncs, de triar dels 68 o 70... diputats que van treure no són capaços de triar una alternativa al senyor Puigdemont. Bueno, doncs escolti, doncs parem-nos.
Ja que parlàveu de la llei d'educació, que el Josep Maria feia referència a les matriculacions per al proper curs, el País Valencià ha donat llum verda a la llei de plurilingüisme a l'escola valenciana, fixant un 25% d'hores en castellà i valencià i un 15% en anglès. Evidentment, sense el suport ni de Ciutadans ni del Partit Popular.
Això és un pas important per València, em sembla, i per la llengua valenciana o catalana, no sé com li podem dir.
Si no us volem enfadar, diem valenciana.
Aquí suposo que això seria difícil que s'acceptés, aquests percentatges, perquè això vol dir 25% de fer servir la llengua per ensenyar altres matèries, vull dir 25% per fer matemàtiques en valencià o per fer anglès en català. Aquí no hi ha cap percentatge d'això. Aquí normalment la llengua és la catalana i cadascú després fa el que vol.
Perdona, però no hi ha... Aquí hi ha percentatges, eh?
No.
Jo he estat a l'escola pública tota la meva vida i...
Que no. La llei... No, aquí no hi ha un percentatge obligatori de fer servir el castellà en l'explicació de les matèries. No hi és. No. I per tant, doncs...
No ho he canviat des que jo ja no estic a l'escola.
No. Aquí, però clar, València estava molt més enrere que Catalunya en l'ús de la llengua i estava més aviat tancada, i en canvi doncs, obligar a que un 25% es faci en valencià, un 25% en castellà, perquè doncs, també l'ús de la llengua a València és molt més barrejada que la nostra aquí, i un 15% amb anglès, no?
Sí.
I la resta, que falta un quant més, un 10% més, que cadascú faci el que vulgui. Bueno, és un avenç, jo penso, i per això doncs, la dreta hi ha votat en contra. Em sembla bé.
Sí,
és que hi ha hagut també un reconeixement de la unitat de la llengua catalana, el qual, diguéssim, també és una cosa important.
Sí. Això, la política va dos passos endavant, un enrere, tornant endavant, però el canvi que hi ha hagut a la Comunitat Valenciana o a València després de treure fora el PP és extraordinari. I les aliances que han sigut capaços de fer els partits, doncs, que no eren ben bé tots iguals, per tirar endavant doncs, una política diferent, home, n'hauríem d'aprendre també d'això. I penso que ha sigut un avenç i un progrés i tots ens hem de felicitar. I gràcies a això ha sortit tota la corrupció i la porqueria i tal, doncs, que el PP doncs, s'està desfent per tot el tema de València, la corrupció que hi ha a València.
Sí, però amb els anys que feia que governava el PP tothom ho sabia, que allà hi havia corrupció, eh?
Sí, però què passava? Què passa quan se sap? O
pues
es diu?
Com dèiem l'altre dia, que quan hi ha corrupció hi ha un pessebre que està d'acord amb la corrupció. Hi ha una sèrie de gent que ja li deu anar bé que hi hagi corrupció.
Ara fixa't que surt quan hi ha algú que queda tocat.
Que denuncia,
per clar. Denuncia i estira la manta.
Quan
ja
algú s'enfada perquè no li donen alguna cosa que ell vol, doncs llavors s'enfada i tira de la manta. Bueno, podríem dir el mateix d'aquí. Els 2 milions que han votat la independència... Durant molts anys, com a mínim 2 anys, ens han fet creure que Europa ens rebaria amb els braços oberts, que això seria un camp de flors, que tot ens aniria bé i que totes les escoles funcionarien de meravella, la sanitat aniria cada dia millor. Com? De quina manera? Amb quins diners? Clar, a veure, dius, m'han pres el pèl.
Ens mantenim en l'àmbit de l'educació perquè ahir precisament en la sessió de control que hi va haver al Congrés, Rufián, diríem que se les va tenir amb Rajoy.
Com
que,
sempre.
Per promoure l'exèrcit i la corona a l'escola. I és que...
Per què? Com? Repeteix.
Per promoure l'exèrcit i la corona a l'escola.
Però això, el Rufián va llegir un text de l'any 39 que deia això. I el senyor president del govern li va llegir un text del 2005 que no diu això.
Efectivament, el que tu fas referència és que el president Rajoy li va recordar a Rufián que el conveni entre defensa i educació té en la base 2 lleis constitucionals i a les quals sembla que Esquerra Republicana hi va donar suport.
Ah, sí?
Sí, que ja són la Llei de Defensa Nacional...
Govern del PSOE i Esquerra Republicana va votar a favor.
Sí, que va aprovar el govern socialista el 2005 i la Llei d'Educació del 2006.
Aquestes contradiccions són... Quan treus l'hemeroteca...
Hemeroteca i memòria històrica, que és el que ens falta.
D'acord, la llei hi és, però estem parlant d'adoctrinament... O s'ha parlat d'adoctrinament des de fa ja un temps. Parlar de l'exèrcit i la corona a l'escola és necessari? No parlar, sinó tenir-lo com a matèria?
però és que jo, que hi he estat 20 anys a l'escola, no recordo mai que s'hagi fet aquesta assignatura a cap de les escoles que hi he estat.
Però es parla d'assignatura, això?
No, no.
Suposo no, que... no crec que sigui aquest el concepte.
No.
Però sí de...
Però la gent que ahir estava sentint el debat, jo crec que moltes va quedar amb la idea de que era una assignatura que es volia imposar.
No,
sí, però no.
No, però no, no, no és això. És un conveni que es fa entre educació i l'exèrcit, no sé massa per què.
Que sí,
quan
sí, és un
surtin
conveni.
Temes a l'escola de qualsevol matèria que hi s'hi barregi l'exèrcit, el paper de l'exèrcit o el paper de la monarquia, s'ha de tractar amb respecte i veneració. Suposo que és una mica aquesta idea de dir... Però... I que no hi hagi, doncs, al revés. Doncs clar, que hi ha hagut doncs, els problemes després de l'1 d'octubre que la policia, les forces armades i el rei, el discurs i tal, doncs, bueno, ha sigut, la societat ha sigut molt crítica i la ciutadania ha sigut molt, i els partits, sobretot a Catalunya, i per tant això doncs, deu voler evitar doncs, que hi hagi doncs, aquesta mena de rebel·lió de posicionaments antimonàrquics o antimilitaristes, jo què sé.
Jo és que, a veure, cada vegada tinc més la sensació, ho sento, perquè m'agrada la política, tota la vida he fet política i estic feliç fent política. Els polítics que tenim ara, tots, no trepitgen el carrer, no parlen amb la gent, no saben quines són les seves preocupacions. Què li preocupa a la gent? Si es fa un conveni entre educació i l'exèrcit, no és això el que li preocupa a la gent del carrer? Que el debat del Parlament o del Congrés de Diputats sigui aquest, home, em sembla francament molt pobre, com si no hi hagués coses molt importants per discutir, francament, però molt importants.
Però que es contempli segurament en el sistema educatiu. No sabem en quina dimensió, possiblement sí que pot ser un tema que interessi als pares i a les famílies.
A veure, diguéssim, de la mateixa manera que hi ha una assignatura que pot ser ciències naturals, doncs hi ha una altra realitat que és l'exèrcit i una realitat que és la monarquia, i per tant a l'escola no les pot obviar, em sembla a mi.
I això es fa amb ciències socials.
Em sembla a mi.
Es fa, quan es fa història...
Per tant, diguéssim, és una realitat existent que d'alguna forma o altra, de la mateixa manera que es dona, no sé, educació sexual, també s'ha de donar una educació al respecte, diguéssim, a aquests temes, perquè són temes reals i temes que, a veure, que no els pots evitar, diguéssim, que estan a la presents a la nostra vida.
Però és que llavors podríem incloure un munt de coses més?
Sí, és clar.
És que ja s'inclouen. Quan fas història, quan et dones història a l'escola, ja ho expliques, que hi ha un exèrcit i que hi ha un rei o que hi ha una república, ja ho expliques.
Ja, però aquest seria un tractament, diríem que normal, sense una rellevància
especial.
És normal, especial.
Estan els llibres de text. No té rellevància. És que no la té. Per això dic que el Parlament o el Congrés... És una xorrada discutir aquestes coses, francament. Em sembla que és
desproporcionat.
Tirar cortines de fum.
Però Maria, jo penso que aquí hi ha els elements conjunturals que juguen.
Sí, esclar, el PP li va...
Si hi ha hagut aquí un conflicte a Catalunya, sobretot entre les forces armades, l'exèrcit i la ciutadania... Hi ha hagut unes crítiques obertes a la monarquia pel discurs que va fer el rei i tal, que això creï una sensibilitat especial, que diguin, alerta, que toquem un terreny relliscós i hem de vigilar. Perquè, en el fons, estem en un règim monàrquic, que ens agradi o no, en tot cas l'hem de canviar, tenim un exèrcit que li estem pagant amb uns pressupostos importants d'això, doncs s'ha de tenir en compte, i la gent ho ha de saber.
Sí, sí, però és que la discussió, diríem, no seria aquesta. Jo recordo que temps enrere a les escoles públiques hi havia l'assignatura de religió.
Fa molts anys d'això,
Fa molts anys. Hi havia l'assignatura de religió.
I la feina que ens va costar treure-ho, això.
I la religió existeix.
Però segurament...
I existeixen moltes religions, i ara no hi ha aquesta assignatura.
Però és que no hi haurà tampoc assignatura de l'exèrcit ni de la monarquia. I s'haurà de tenir respecte a l'exèrcit, a la monarquia i a l'església, o a les esglésies, a les confessions religioses.
Perquè s'ha de donar història de les religions, que es fa amb història, també.
Vull dir, és un fet sociològic real, vull dir, bueno, es pot ser crític o no, però doncs, has de poder abordar aquest tema perquè doncs, es respira per tots quatre costats el fet religiós.
És que no pots explicar el fenomen de les esglésies de Taüll si abans no saps per què s'han fet aquelles pintures, quina història religiosa hi ha al darrere d'aquelles pintures.
Jo vaig anar a veure el Manac aquest dissabte, l'exposició del renaixentisme. Bueno, les pintures aquelles ho anàvem comentant amb gent que venia, érem dos o tres que vam anar-hi, sense aquesta cultura que diu la Maria, tot és religiós, tot quasi la inspiració religiosa de totes les veres, retaules, pintures i tal, tot el fet bíblic.
El frontal de Ripoll, el frontal de Ripoll és tota la Bíblia.
Sí.
Clar, i llavors, com pots explicar això? Perquè la gent no sabia llegir i escriure i ho expressaven en pintures.
Però tot això t'ho explica en una assignatura que és Història de l'Art. No una assignatura que es digui religió.
Ja. No, però ja. És que història de l'art... És que, a veure, per això et dic que en ciències socials, tot el que agafa les ciències socials, ja ho expliques, lo de la història de l'art, lo de les religions, lo de l'exèrcit, lo de la monarquia o la república... però ho fas dintre d'una cosa que es diu història o ciències socials.
Però això és diferent, el que diu una mica la Carme. Una cosa és els referents religiosos que hi ha en l'art o en la història i tal, i l'altra és la interpretació dels dogmes, de les veritats, aquestes morals...
Sí, però això a l'escola és... no cal explicar-ho.
No, ja no hi és
però,
ara.
Però quan fas història de l'art a la universitat, sí. Jo l'he feta, tenia un professor d'història de l'art que es posava les mans al cap quan tenia alumnes que no sabien... les religions que havien existit a, jo què sé, a l'edat mitjana.
Segurament perquè no els hi van explicar.
I és impossible que entengueu l'art si no enteneu el que hi ha darrere.
Però altra cosa és dir als nens fer-los aprendre els 10 manaments o els sagraments o el pecat venial i el mortal i el no sé quin altre.
Però això ho fan a les escoles religioses, suposo.
Sí, però vull dir, això sí que és matèria de religió, assignatura de religió, que això és el que ara no es fa. Però l'altre sí, l'entorn religiós, històric i tal, no, és inevitable.
Hi ha un altre tema que no sé si us preocupa, però que és possible que sí que preocupi a la gent que s'involucra amb aquestes organitzacions. Estem parlant d'ONGs i de l'escàndol d'Oxfam Intermón i ara també de Metges Sense Fronteres.
D'Oxfam, no d'Intermón.
Oxfam.
Sí. Intermón, què he dit?
Has dit Oxfam Intermón. Intermón no té cap escàndol. El que té un escàndol és Oxfam.
Aclarit.
Oxfam,
Metges Sense Fronteres,
sí,
també.
I de Metges Sense Fronteres,
sí,
avui.
Per desgràcia, els dirigents aquests que impliquen donen la punyetera que és la veritat, diguéssim, que porten cognoms espanyols. Però això és una altra qüestió, eh?
No, però jo m'ha semblat molt greu, això, molt.
Estem parlant d'abusos sexuals.
D'escàndol. Sobretot, escàndol en el sentit de que sembla que internament es coneixia que hi havia hagut aquests problemes i no s'havien pres mesures. I aquesta és la gran escàndol de dir, unes organitzacions que han tingut la força i que han arribat doncs, a calar entre la població i amb els ajuts han demanat la gent per solidaritat, etc, que hi hagin aquests temes de corrupció i tal, i que s'hagi mirat a un altre costat. I ara algú dimiteix i algú ho farà. Bueno, però això és un escàndol extraordinari, vull dir, és per dir prou, no? I sembla que, bueno, que hi ha darrere més coses, vull dir, i aniran sortint, suposo que, mira, en aquest sentit, doncs, els mitjans, si es tiren també de la informació, potser ens n'enterarem més, però és molt fort. Això era bàsicament a Haití, no? Però, bueno, no sé si...
Això jo crec que està passant a tot l'Àfrica i no ens n'enterem, i està passant a molts altres llocs.
Però els que ho fan són europeus, la majoria, eh?
Tots.
Ja, tots. Però vull dir aquest escàndol d'aquest tipus sexual o...
Sí, el que passa és que, diguéssim, per exemple, a Haití havia sortit les tropes de Nacions Unides que van a ajudar i coses d'aquest tipus així, sí que havien sortit escàndols d'aquest estil, però que això passés també a les ONGs, que justament representa que portaven la bandera de l'honestedat, etcètera,
de la solidaritat, de l'honestedat, molt fort, jo ho trobo gravíssim. I és bo, doncs, que s'insisteixi i que es demanin responsabilitats i s'hi ha de refer el que sigui, estatuts i...
I que siguin controlades, perquè...
I controlades, exacte. Qui controla?
Qui controla les ONGs?
No, no ho sé. No, hi ha uns controls efectius.
No?
bueno, teòricament, diguéssim, doncs era el patronat de fundacions i coses d'aquest tipus així, però sí,
com el patronat del Palau.
No, sí.
Donacions sí, per l'orgue.
Exacte.
Sí, qui controla les donacions per l'orgue?
Exacte.
És una de les pitjors campanyes publicitàries que se li poden fer a aquestes organitzacions.
Oi tant, això...
Oi, perquè, triaran. O sigui, tota sí. la massa d'associats que puguin tenir doncs, davant d'aquests fets, d'aquesta situació, posen en dubte el que... El que estan fent, no?
Sí, clar, diu, jo ara ajudo a què ajudo? Ajudo als nens que estan afamats i estan... O ajudo, doncs, a les festes i les orgies
dels...
I els sous dels... Sí, dels que...
Però això ja havia passat, diguéssim, temps enrere, que es va discutir molt sobre el percentatge dels ingressos recaptats a què es dedicaven, diguéssim, a veure quan anava
a l'organització,
la pròpia organització i quants anaven efectivament a ajudes, no? I amb aquest aspecte Intermón havia sigut sempre un dels més transparents, i que tenia un de les ràtios més baixes perquè procuraven no passar mai del 9% i això. Per tant, bueno, era una organització, diguéssim, molt transparent. Després, per qüestions estratègiques i de una mica, diguéssim, això, doncs, economia d'escala, es van unir a Oxfam, no? Però, i llavors, tot plegat, doncs, a nivell internacional, representa que d'aquesta forma funcionava millor, no?
Ara, jo, feta la denúncia i explicitar l'escàndol que això ha suposat, també hem d'aclarir que dins d'aquestes organitzacions hi ha un sector ampli, suposo, de voluntariat i tal, molt seriós, i que ho fa amb moltes ganes, i admirable, vull dir que no els podem posar tots en el mateix sac, tampoc. Vull dir, passa que això, precisament, aquestes...
De voluntariat i de professionals.
I de professionals serios. Un metge sense frontera no es pot negar que ha sigut una organització que ha obert camí i ha fet suplències extraordinàries en espais o territoris de crisi i de guerres i tal, i per tant, doncs, que hi hagi hagut abusos i tal, doncs vinga, s'ha de denunciar i s'ha de separar el blat de la palla. Però hem de reconèixer les dues coses, no?
El que passa que jo crec que amb aquestes organitzacions s'hi ha de fer un control més estricte i més acurat, però és el mateix que ens passa en els partits polítics. Et ve una persona que penses que és de bona fe i al cap que s'apunta en aquell partit per fer negoci.
Mm-hmm. O per escalar personalment.
Vale? Doncs, o per escalar, per arribar a ser president de no sé què. Vale? Sí. I és molt difícil de saber. A veure, amb el temps ho pots anar esbrinant o pots fiar-te'n més d'una persona que d'una altra.
Sí.
Però no pots evitar que se t'acoplin aquests vividors, diguéssim.
De la política.
No?
Sí.
És bastant difícil de...
Però això hi hauria d'haver-hi aquesta capacitat, perquè si la gent es fiaria més dels partits si hi hagués aquesta autocrítica molt forta i que exemplaritzant, perquè quan hi ha una cosa d'aquestes, a vegades s'intervé però ningú sap. S'ha marginat i diu, bueno, hem apartat el dolent. No, diguem-ho, doncs hem tingut un problema amb una persona, tu, doncs, i hem sigut capaços d'entrar-hi i de dir fora. Molt bé, aquestes reaccions...
Però aquestes reaccions costen, eh?
Sí, perquè fa mal al partit, perquè... No,
i perquè aquella persona s'ha fet un entorn, s'ha fet uns amics, s'ha fet una colla, s'ha fet uns que estan més afavorits que uns altres,
sí.
I fer fora, i t'ho dic per experiència pròpia,
ja.
Fer fora aquestes persones és molt difícil, molt.
Sí, perquè també has de salvar les garanties personals de moltes... Sí.
No, i la colla d'amics i coneguts i afiliats i no sé què. És complicat.
Sí, i moltes vegades, diguéssim, gent que no hi té res a veure, que no ha cobrat
res.
Bueno, diguéssim, ni ha rebut cap mena de tracte especial, però que, diguéssim, confia en aquella persona i llavors es troba amb aquesta situació, sí.
Són coses complicades. Els periodistes teniu molta feina a fer.
Si es treballa bé i amb rigor.
Home, sí.
Precisament, mira, va ser dimarts, el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, vau fer molta cosa especial, la programació especial.
Home, doncs ens vam anar al Rovell de l'Ou, allà on es fan els periodistes, a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Sí, per parlar doncs amb un doctor en comunicació sobre el món de la ràdio i també amb estudiants que comencen a fer els seus, les seves primeres pràctiques, no?
De fet, quants anys fa que es va fer la Facultat de Ciències de la Comunicació? No fa gaire, perquè jo me'n recordo quan els periodistes
quan
no tenien carrera.
Quan jo vaig començar no hi havia... No. Hi havia la facultat...
No hi havia carrera, no hi havia facultat.
No, hi havia l'escola de l'Església, sí. El periodisme de l'Església, sí. Que estava al SIC, em sembla, allà, a Via Augusta, i a partir d'allí doncs, van néixer els primers periodistes, sí. D'alguna manera, amb títol, amb una titulació. Que
titulació,
no sé
si... Després us la vau haver de treure a no, Ciències de la havia... Comunicació, no?
No, llavors es hi va haver una... Es va arreglar a través del Col·legi de Periodistes, es va fer el Col·legi de Periodistes, i es va veure que els que tenien una praxis de periodisme real ja i una titulació universitària, no calia que fos de Ciències de Informació, jo, per exemple, tenia la de Filosofia i Lletres, doncs ja donaven llavors el títol. Però doncs, va ser una reconversió, diguem-ne, de la gent que havia tingut ja praxis periodística.
Perquè la facultat es va fer el 72, potser, no?
Més tard. Potser més tard, jo diria, perquè més tard, el 79 o 80, per allà.
Sí, de fet, va ser després, diguéssim, del mort de Franco.
Sí,
segur,
sí,
eh?
sí.
Ara
sí.
L'any exacte no...
Sí, sí, jo vaig començar el 79 a fer periodisme i no hi havia...
Me'n recordo quan es va crear, però no me'n recordo de quin any es va crear, diguéssim.
No sé, jo diria que diguéssim ja potser eren els 80.
Sí.
Que llavors la facultat no tenia un edifici propi. I es
Vella
feia,
terra,
es feia Vella ja terra. A la banda d'Econòmiques. La facultat actual de comunicació, que en el seu temps era de periodisme i informació, es va fer doncs en finals del... bueno, els 80. La segona dècada dels 80.
80, sí, sí.
Segona. Ahir va haver a Sant Cugat Tribuna a la ciutat i es va parlar d'habitatge. Ho van fer amb promotors i comercialitzadors del sector, com són Solvia, Vèrtix, i els especialistes van pronosticar...
Perdona, Colonial hi va ser-hi? No, és una curiositat.
Diria que...
És una curiositat. O des que té la seu a Madrid ja no...
Diria que no.
Vale.
Diria que no.
No. Doncs, és una curiositat.
Pronosticaven, sí. Bueno, posaven en comú la situació que es viu a Sant Cugat i pronosticaven la fi dels problemes d'accés a l'habitatge accessible, que segons auguren, de l'habitatge assequible. Perdona, que no arribarà a curt termini. És a dir, que continuaran les dificultats per accedir a l'habitatge. Però sembla que, considerant que no hi ha les condicions perquè es continuï parlant o es torni a parlar de bombolla immobiliària. I això que el sector immobiliari a Sant Cugat sembla que està, ja estem notant que està revifant.
Ja va, les grues que es veuen a Sant Cugat és extraordinària, tots els barris allà on hi havia...
Es nota la recuperació del sector.
La recuperació del sector i pisos diuen que estan ja venuts, es posen en marxa doncs, uns blocs que ja estan... Per tant, jo no sé qui pot comprar pisos, dir, amb aquests preus que van a l'habitatge i els sous que hi ha, sobretot en la gent jove, per dir-ho manera, que necessita doncs, ja independitzar-se... Jo no sé quina capacitat hi ha per poder accedir a l'habitatge aquest. Llavors, ens trobem amb aquest decalaix que torna a haver-hi, doncs, els que poden i els que s'han de quedar, no sé de quina manera, o marxant de les àrees més afavorides, de les grans ciutats i tal, se n'han d'anar cap a fora de l'àrea metropolitana o per trobar un habitatge. Jo ara valoro el que hi ha hagut, l'acord que em sembla que porten els diaris avui l'Ajuntament de Barcelona, d'aquest bloc de paquet de pisos prefabricats per habitatge social per poder accedir, tenir un cupo d'habitatges per poder donar resposta de les urgències que hi ha d'habitatge aquí.
Però com a solució provisional?
Provisional, clar. Sí.
No, el que passa política... és que, fixa't, jo recordo fa 10 anys, quan jo estava en un ajuntament del Baix Llobregat, Vam fer un acord des de l'Ajuntament amb propietaris de pisos, això també ho van fer el Vendrell i altres ajuntaments, que estaven deshabitats perquè els que entressin en el pis, a canvi de comprometre's l'Ajuntament a que els hi continuarien cobrant el lloguer, un lloguer adequat, els hi arreglarien el pis. El canvi era aquest, entre l'Ajuntament, el propietari i la persona que necessitava. I vam resoldre molts problemes, molts. I el Vendrell ho va fer-ho molt i molt bé, i no sé si encara ho continua fent. Per tant, de resoldre problemes, si se'n tenen ganes, se'n poden resoldre de problemes.
Jo penso que aquí hi ha molt de política municipal, això que dius, eh?
Home, és sí, que...
Molt, molt. És bàsicament, és, perquè és no política, pots esperar que t'ho arreglis des de dalt.
És política municipal, sí. I jo reivindico el mateix que la setmana passada reivindicava amb el noi jove que teníem aquí davant. Els municipis necessiten tenir més percentatge, i perquè són polítiques, la de serveis socials, la de l'habitatge, són una sèrie de polítiques que des del municipi es poden resoldre bastant bé.
Quota de poder. Clar, més quota de poder.
Sí, però sobretot aquest poder...
Més finançament. Sobretot més finançament. Perquè tu pots tenir les més bones intencions del món i si no tens el finançament no hi ha solució possible.
És evident.
Però són les polítiques de proximitat.
Sí.
Clar.
I això...
Clar, però a veure, les polítiques de proximitat respecte a l'habitatge aquí s'han cugat, encara que ens omplim la boca de promussa, etcètera, etcètera.
Però aquí hi va haver una discussió molt forta, tu te'n recordaràs, quan es van començar a fer pisos a promussa, que es feien pisos de venda, es feien sí. cases de venda.
Sí.
I nosaltres sempre havíem defensat que fossin de lloguer. Que és el que em sembla que estan fent ara una miqueta, no? Pisos de lloguer per gent gran, pisos de lloguer...
Per gent jove,
que em sembla que només hi poden estar un determinat temps.
5 anys.
Però això també és un problema, perquè al cap de 5 anys aquesta gent ha tingut uns contractes de merda i, per tant, diguéssim, no seran capaços de trobar un lloguer amb una altra banda.
Sí, sí, estic d'acord.
I això és un parxe.
Llavors, és
un parxe que no serveix absolutament de res, perquè aquesta gent, per comptes de marxar en aquest moment, marxarà dintre de 5 anys, però acabarà marxant perquè no tindrà una solució.
De totes maneres, és una certa contradicció quan parlàvem abans de les ONGs i les polítiques. Fixeu-vos-hi. No hi ha diners. No es pot fer res perquè no hi ha diners. Els cotxes que circulen...
Cada vegada millors, més macos.
Home, i més cars.
Més cars.
Sí, sí, sobretot això.
Les carreteres, per anar a esquiar al cap de setmana, estic cansada de denunciar-ho, és que no hi caben. No caben ni a les pistes d'esquí, la gent. Vale? I costa molts diners.
Ja, però tot això potser és només la punta de l'iceberg.
Sí,
o sigui,
però
veiem una part i l'altra no.
És dir, que la divisió de classes cada vegada...
És més accentuada.
Més gran, clar.
I una està amagada i no es veu massa de baix i la de dalt és més ostentosa. Però vull dir, aquí sí que fa falta afrontar això políticament, molt, molt important, molt important. I aquesta és la marca, dic, aquí estem enredats amb el tema nacional, independentista i tal, i no es toquen tots aquests problemes a nivell de debat polític.
Doncs si voleu els toquem un altre dia.
Ho
has de fer amb els polítics.
No ens queda més temps. Us agraeixo la companyia. La setmana que ve més us espero dijous. Que tingueu bon dia i bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Thank you.